La futura àrea de Jocs Infantils Kraken de la plaça Europa està més a prop de fer-se una realitat. L'Ajuntament espera que les obres comencin abans que acabi l'any. Bona tarda. Les obres d'aquesta nova àrea de Jocs Infantils tindran un cost d'€1.250.000 i un cop comencin trigaran uns 6 mesos a construir-lo. De seguida entrarem en detalls. Abans, però, com sempre, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. Millora de l'estat de salut general de cada pacient i evita visites a urgències i hospitalitzacions. Aquesta és la principal finalitat de la feina que desenvolupen les infermeres clíniques de cronicitat complexa. Formen part del catàleg de serveis assistencials de l'Institut Català de la Salut. La pegatina amb paranoia Caral Lahoz o el duo format per Joan Garriga i Magid Faem seran alguns dels protagonistes del concert dels 30 anys de la Sala Salamandra. Serà aquest dijous a partir de les 8 del vespre. I en esports ens centrarem en el Club Tenis Taula L'Hospitalet, que ha tancat una gran temporada des del punt de vista esportiu i social. El primer equip masculí ha aconseguit la permanència a la Superdivisió i l'equip femení ha ascendit a Divisió d'Honor. A més, és el club de tenis taula de Catalunya amb més llicències, prop de 500. El futur parc infantil de la plaça Europa, el Kraken, és més a prop de fer-se una realitat. Aquesta nova àrea de joc serà una de les més importants de la ciutat. Les obres estan a l'espera que s'adjudiquin a una empresa i des de l'Ajuntament esperen que puguin començar abans que acabi l'any.
Aquest és el Kraken, l'element que donarà nom a la nova àrea de jocs infantils que s'ubicarà a la plaça Europa. Inspirat en un personatge mitològic que representa un pop gegant, el parc està ambientat en la Mediterrània. S'ubicarà en aquest espai i al costat de l'edifici de la Copissa i passarà dels 400 metres quadrats actuals a gairebé 3.000 metres quadrats. I el parc tindrà 3 espais temàtics, el bosc, la platja i el mar.
Al ser un parc tan gran tenia un projecte previ, que era el disseny de l'execució, el projecte executiu, això es va licitar, això es va fer, i ara ja tenim això, s'ha aprovat el projecte i ara comencem ja amb la part pròpiament de licitar l'obra. Amb la qual cosa aquest projecte l'hem de veure amb els propers 6 mesos, segurament, a l'inici.
Aquest espai estarà dedicat al bosc litoral, la zona més arbrada, amb jocs de fusta inspirats en els recorreguts d'aventura. Com mostren les imatges de la licitació, comptarà, entre d'altres, amb 6 gronxadors ubicats en forma hexagonal, una tirolina accessible o una estructura per escalar tipus Mikado. L'altre espai serà la platja, amb una àmplia zona de sorra i amb un tobogan, un carrusel i una tortuga accessible i també jocs de sorra. La zona de mar acollirà l'element estrella, el Kraken, un joc multiactivitat. En total, el parc comptarà amb 18 elements nous, 12 dels quals adaptats, i esdevindrà un dels més grans de la ciutat. Les obres tindran un cost d'€1.250.000 i un cop comencin tardaran uns 6 mesos en construir-lo. El Kraken ja feia anys que s'havia projectat i el seu disseny va ser fruit de la recollida d'idees d'infants del veïnat.
I avui a l'informatiu, per parlar sobre l'actualitat de la ciutat, ens acompanya la portaveu del grup municipal del Partit Popular, Sònia Esplugues. Bona tarda.
Bona tarda.
Comencem parlant d'aquest any, ja podríem dir preelectoral, que queda fins al pròxim mes de maig de l'any vinent. Una mica, en aquest sentit, des del Partit Popular, com es presenta aquest darrer any de mandat?
Doncs apassionant, perquè la veritat és que tenim moltes coses que oferir als veïns i les veïnes de la ciutat de l'Hospitalet, amb moltes propostes doncs, per millorar la ciutat, perquè malauradament el govern socialista durant aquest mandat ha estat marcat per la fallida de les àrees municipals, perquè al capdavant hi ha un govern que està col·lapsat, no té coratge per solventar els problemes que té els veïns i les veïnes de la ciutat, i això ens dona l'oportunitat doncs, per explicar als veïns doncs, quines són les propostes per millorar la ciutat de l'Hospitalet.
Comencem parlant de diverses qüestions, de diversos àmbits aquí a la ciutat. Comencem primer per seguretat. Des del Partit Popular ho he exigit a més d'una ocasió, més presència policial a la ciutat per combatre doncs, també doncs, els delictes aquí a l'Hospitalet. S'han posat en marxa recentment diferents plans per part de Mossos, Guàrdia Urbana, Policia Nacional i diversos cossos policials. En aquest sentit, com veieu que està la situació pel que fa a la seguretat aquí a la ciutat i si aquests operatius que es vas fent és el camí que s'ha de seguir o no, segons vosaltres?
Nosaltres el que demanem des de fa molts anys és millorar la seguretat, i cosa que el Partit Socialista sempre ha adoptat una actitud negacionista davant la realitat que viuen els nostres veïns a la ciutat de l'Hospitalet. Nosaltres ara veiem la situació molt complicada, perquè hem pujat un esglaó en matèria d'inseguretat, perquè estem parlant d'armes de foc, estem parlant d'armes blanques, que la gent està començant a normalitzar doncs, aquesta situació d'inseguretat, amb por a sortir a certes hores de casa seva perquè poden patir doncs, un delicte. La gent gran doncs, té por a tenir a través dels patinets i la gent que va en patinet, les estrabades, doncs, les cadenes o els objectes de valor, i per tant nosaltres ho veiem amb molta preocupació, però insistim que la nostra seguretat és un puntal per tenir llibertat a l'hora de tenir moviments dins de la ciutat, i això implica tenir a la nostra Guàrdia Urbana doncs, complir els compromisos als quals s'han arribat. Per exemple, hi ha hagut una negociació amb els sindicats per millorar les seves condicions, i aquesta signatura d'aquest conveni, d'aquest acord, va venir del mes de gener i encara a dia d'avui no ha estat una realitat. Estem parlant que ha passat 6 mesos. Per tant, millorar les condicions laborals dels nostres agents de la ciutat de l'Hospitalet, millorar la coordinació amb altres forces de seguretat i també, evidentment, doncs, sobretot, volem més policia al carrer i recuperar el telèfon directe de la Guàrdia Urbana, perquè jo crec que això dona proximitat i a més és molt efectiu a l'hora de combatre doncs, aquesta sensació d'inseguretat que tant denuncien els nostres veïns i nostres veïnes.
Això pel que fa a la seguretat, pel que fa a la neteja, s'ha començat a desplegar la segona fase d'aquesta nova contracta de neteja aquí a la ciutat, amb els nous contenidors, els vehicles i tot plegat. Havíem parlat moltes vegades de fer front, no?, a la neteja i que es posés ja en marxa aquesta contracta nova. En aquest sentit, com valoreu aquest desplegament i com està anant tot plegat?
Pues de moment el valorem insuficient i creiem que no té la visibilitat que hauria de tenir. Parlem que la contracta va entrar en vigor el 1 de gener de l'any 25 i és ara quan el govern municipal està canviant els contenidors i està canviant els camions doncs, per donar visibilitat i donar resposta a aquesta nova contracta. Pensem que aquesta nova contracta ens costa 15 milions més l'any, o sigui, s'ha incrementat 15 milions més a l'any. I això suma també els 16 milions que paguem també els veïns i les veïnes en qüestió de taxa de residus. I la realitat a la ciutat de l'Hospitalet és que la ciutat no es veu, malgrat l'increment de 15 milions anuals en la factura de la neteja, a més els 16 milions com a conseqüència de la taxa, que nosaltres evidentment demanem l'eliminació d'aquesta taxa, no es reflecteix a la ciutat de l'Hospitalet, però a més hem de millorar doncs, les recollides que es fan cada dia als nostres barris, perquè seguim veient contenidors de desbordats, i això és per manca d'afluència del trànsit dels camions. I a més també nosaltres des d'aquí el que també volem demanar és mà dura amb la persona que sigui incívica. Veiem cada dia als nostres barris doncs, persones que deixen mobles, que generen matalassos, que deixen neveres. El servei de recollida és eficient i, per tant, totes aquelles persones que no compleixin amb l'ordenança de civisme en aquesta matèria en concret de deixar els contenidors desbordats de encerts que són de mobles o de qualsevol cosa que forma part de la llar, doncs sancions i cobrar aquestes sancions, perquè el que no pot ser és que la persona que sigui incívica li surti gratis doncs, portar al carrer tot allò que no considera que li és d'utilitat.
Una altra qüestió que en les darreres setmanes s'ha parlat bastant és el poliesportiu, el futur poliesportiu de Santa Eulàlia, en el qual en el seu moment des del Partit Popular es va proposar una proposta com que era part de l'Alhambra o gasòmetre, es va proposar també les cotxeres de Rossambús. Des de fa unes setmanes el govern ha anunciat una nova proposta pel que fa a aquest poliesportiu i ubicar-lo al Parc de l'Alhambra. Com ho veieu des del Partit Popular?
Bueno, pues que el Partit Socialista el que vol és enfrontar el veïnat, en aquest cas del barri de Santa Eulàlia. S'ha tirat a la piscina, mai millor dit, doncs amb una proposta amb la que no té cap suport municipal, que a nosaltres ens consti, no té l'oposició de les diferents grups municipals, no donen suport a aquesta possibilitat de que pugui fer el poliesportiu al Parc de l'Alhambra, i per tant jo crec que el Partit Socialista s'ha tirat a la piscina i ha intentat, el que ha fet és pues això, condicionar i dividir el veïnat en aquest sentit. La proposta inicial era gasòmetre i es va votar a gasòmetre. Ara diuen que aquesta alternativa no és viable perquè hi ha més construcció i per tant no és viable. Llavors ens han enganyat, perquè a la consulta de l'any 19 hi va haver aquesta proposta. Hi va haver una maqueta amb la proposta de gasòmetre i també l'alternativa del Parc de l'Alhambra. Llavors o ens van enganyar l'any 19 o ens estan enganyant ara. Nosaltres sí que és veritat que els veïns de gasòmetre, en el moment que vam veure la possibilitat de que la construcció pugui ser allà, van presentar un contenciós administratiu i per tant es va aturar tot aquell projecte. Davant aquesta situació nosaltres no podem perdre zona verda al Parc de l'Alhambra. Veiem bé que es pugui tranquil·litzar, donar més espai verd a la zona del Parc de l'Alhambra, però no la construcció al Parc de l'Alhambra. I per tant nosaltres la tercera alternativa, considerem que és la més positiva, és comprar les cotxeres de Rosenbus i fer allà el poliesportiu. Per què? Perquè a més, això possiblement en un futur es podrien convertir en pisos. No volem més pisos a Santa Eulàlia. Hi ha molta gent, jo crec que la nostra capacitat de càrrega a nivell poblacional ja està més que exaurida, i per tant, si comprem aquestes cotxeres, omitim la possibilitat de que puguin convertir-se en un futur en pisos, i a més donem resposta doncs, per la viabilitat d'aquest poliesportiu de Santa Eulàlia, tan necessari, perquè jo era petita i ja se sentia que havia de construir-se un poliesportiu nou. Per tant, jo crec que ha de ser una realitat, però el que no pot fer el Partit Socialista és dividir el barri i posicionar-se quan, a més, no té cap suport per portar a terme aquesta proposta que ara s'ha tret de la màniga, com és el Parc de l'Alhambra.
Doncs, Sònia Esplugues, portaveu del grup municipal del Partit Popular, gràcies per ser avui aquí amb nosaltres. No tenim temps per més, però seguirem parlant en d'altres ocasions en aquest cas, del poliesportiu i d'altres qüestions d'actualitat de la ciutat. Que vagi bé i gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I parlem ara d'altres qüestions i parlem de les infermeres clíniques de cronicitat complexa que formen part del catàleg de serveis assistencials de l'Institut Català de la Salut, i la seva funció és fer un seguiment dels pacients en situació més vulnerable, tot plegat amb l'objectiu de reduir i evitar visites i ingressos a urgències hospitalàries. Hem acompanyat a la Noèlia, que és infermera del CAP de Sant Josep, en una visita a una pacient del barri.
Les infermeres clíniques de cronicitat complexa són professionals amb titulació d'infermeria familiar i comunitària o bé amb un màster en cronicitat. A l'Hospitalet hi ha una a cadascun dels CAPs.
I llavors el que fem és el seguiment dels pacients que són crònics més complexos o de malaltia avançada quan estan en una situació més vulnerable, en un punt potser després d'un ingrés o per una descompensació que els hi fa falta un seguiment més estret.
Porque muchas veces había que llevarlo al hospital, y desde que está Noelia, pues me parece que ha ido una de solo. Y tenía que estar ingresado, y luego le van a otro centro, y todas estas cosas. Y ahora, pues no.
A banda de la situació clínica, el programa d'infermeria de cronicitat complexa de la Direcció de Cures de l'ICS també té en compte el context familiar i social particular en què es troba cada persona. La possibilitat de poder contactar les 24 hores en cas de qualsevol complicació o descompensació de l'estat de salut és un aspecte que dona molta tranquil·litat als i les pacients i als seus entorns familiars, a més del vincle que genera el seguiment proper que fan les infermeres.
Noelia para nosotros como familia.
Sí, sí, sí.
No, dicen, no es de sangre, pero es más que de sangre, porque es muy cariñosa con él, porque siempre le dice cosas que a él le gustan. Y bueno, es que es una cosa que venga la Noelia es para él un disfrute.
I sí que s'ha demostrat en estudis, en evidència científica, que la nostra intervenció sí que aconsegueix reduir ingressos i reingressos, i també redueix els dies d'ingrés en cas de que apareixin, perquè la idea és que en aquest seguiment estret detectem les necessitats i també les possibles signes de descompensació d'una manera precoç, no?
Segons l'informe de Salut de Catalunya 2021, la prevalença de problemes de salut crònics és del 43% en dones i del 32% en homes, i augmenten a partir dels 65 anys, quan prop del 70% de les dones i més del 60% dels homes declaren haver autopercebut com a mínim un trastorn crònic.
I una notícia important per a les persones que hagin d'anar aquests dies a l'Hospital de Bellvitge és que fins al divendres 19 de juny hi ha convocada una vaga de metges i seria possible que algunes visites o proves programades es vegin afectades. Les operacions urgents o l'assistència imprescindible estarà garantida amb els serveis mínims. El Sindicat Metges de Catalunya ha convocat aquesta vaga del 15 al 17 de juny i s'ha adherit a la convocatòria estatal fins al 19 de juny. Els Mossos d'Esquadra detenen a l'Hospitalet un home acusat de 4 robatoris amb violència en patinet. Així actuava el detingut. S'apropava amb un patinet per darrere de la víctima, normalment una dona d'edat avançada, i li feia una estrebada per sostreure la cadena d'or. Acostumava a actuar al barri de Santa Eulàlia i després de la investigació policial, revisant les càmeres de botigues, els policies li atribueixen 4 delictes de robatoris amb violència i 3 delictes lleus de lesions. Després de la detenció, els investigadors han constatat una baixada dels robatoris violents a la zona. La plantilla de Nissan ha ratificat per una àmplia majoria el preacord entre empresa i sindicats sobre l'expedient de regulació d'ocupació. Finalment han reduït en 16 persones els acomiadaments que afectaran a 195 treballadors, la majoria de la planta de recanvis del Prat. També han negociat prejubilacions amb unes millors indemnitzacions i el compromís que es mantindran aquestes condicions si es presenta un altre ERO als propers 3 anys. A la plantilla de l'empresa Nipona hi treballen diversos veïns de l'Hospitalet. I aquesta és la darrera setmana per participar en les matemàtiques al comerç, la iniciativa que pretén fomentar l'ús de les matemàtiques de forma recreativa. Més de 70 establiments de la ciutat, ubicats als barris del Centre i Sant Josep, han format part d'aquest projecte mostrant enigmes perquè el resolgui la ciutadania. A més de demostrar que les matemàtiques s'utilitzen a la vida quotidiana, la iniciativa promou que els veïns i veïnes coneguin els comerços de proximitat. Encara tenen temps de posar a prova el seu enginy i poder guanyar premis com jocs de lògica matemàtica, sessions familiars al Museu de Matemàtiques de Catalunya o cistelles de productes del Mercat del Centre i de les botigues que han participat. Aquest dijous, la Sala Salamandra celebrarà els seus 30 anys d'història. Serà amb un concert especial d'aniversari que reunirà grups i artistes com la Pegatina, en Paranoia, Caral Laoz o el duo format per Joan Garriga i Majid Faem.
Pocs s'imaginaven, tres amics d'institut, que la Sala Salamandra, el projecte que van crear fa 30 anys per fer una sala de concerts alternativa a l'Hospitalet, acabaria sent un referent de l'escena musical catalana i espanyola. Tres dècades d'èxit que celebraran aquest dijous amb un concert especial d'aniversari, una festa que portarà a l'escenari l'energia de la Pegatina. També el mestissatge d'en Paranoia o del duo format per Joan Garriga i Majid Faem, el guitarrista habitual de Manu Chao. Un altre nom present serà el de Caral Laoz, amb la seva proposta que combina flamenc i música urbana.
Ens trobarem doncs bandes que les que hem tingut molta relació, no? Espero que sigui un format on els artistes vagin pujant a l'escenari, facin el seu set de mitja hora, però que després hi hagi interrelació entre ells. Són bandes que tenen molta relació entre elles. I amb nosaltres doncs esperem que sigui un concert molt, molt, molt especial.
Al llarg dels seus 30 anys, diversos artistes de renom s'han fet grans a la Salamandra. El seu escenari es topa i va oferir el primer concert en banda. També hi van fer les seves primeres passes Love of Lesbian i Sidoní, dos dels grups que van participar al concurs Pop Rock de l'Hospitalet.
Per la mida de la sala que teníem, clar, la nostra manera de programar també era intentar portar el grup abans de que es fes molt famós. Llavors, amb aquesta tàctica de programació doncs, vam aconseguir això, que vingués Estopa, però que vingués Vetusta Morla, o tots aquests grups de l'escena catalana de Dorian, Sidoní, Love of Lesbian, no? Emergents, després de l'escena mestissa igual, no? Hem fet molts concerts de Manu Chao, però també de Muchachito, d'Ojos de Brujo, no? de la Pegatina, de tots aquests grups que començaven a la sala.
I és que l'impuls dels grups emergents sempre ha format part de l'ADN de la Salamandra. Per això el futur del projecte passa per consolidar iniciatives com el concurs Ospisona o la Casa de la Música. Un altre projecte marca de la casa és el Let's Festival, que des de fa 20 anys porta música en directe a petites sales de l'Hospitalet. Un llegat que vol seguir creixent. Per això, la sala Salamandra s'ampliarà amb 500 metres quadrats, creant una nova sala de concerts adjacent de petit format i un pati exterior.
Tenir la sala gran, la sala petita, un pati on poder sortir a prendre l'aire, doncs ja li dona també un joc com a espai, tant a nivell cultural com a nivell d'oci, no? Penso que és molt més atractiu que anar a un lloc tancat, doncs aquí que hi hagi, ah, doncs anem a l'altre, a veure quina música posa, no? Anem a sortir una mica a prendre l'aire.
Les obres ja han començat i s'espera que l'ampliació de la Salamandra pugui ser una realitat després de l'estiu de l'any que ve.
El cicle Blues per tu torna a celebrar-se cada dimecres del mes de juny a la Biblioteca Tecla Sala, amb conferències sempre amenitzades amb acompanyament musical. La Societat del Blues de Barcelona i la Biblioteca volen apropar aquest estil de música i la seva història a la ciutadania.
La Tecla Sala torna a sonar a Blues els dimecres del mes de juny amb una nova edició del cicle Blues per tu. Organitzat per la Societat Blues Barcelona i la Biblioteca Central, aquestes xerrades musicades tenen com a objectiu apropar aquest estil musical, originari de les comunitats afroamericanes dels Estats Units al segle XIX, als hospitalencs i hospitalenques.
La gent, quan no coneix massa el blues, es pensa que és una música trista, que és una música melancòlica, i no, és tot el contrari. És una música divertida, que té molt de ritme, que et fa moure't, que et fa ballar.
20 anys han passat des que la Biblioteca Tecla Sala posés en marxa el seu fons de blues. Per aquest motiu, les conferències d'enguany estan relacionades amb el món editorial. Aquest passat dimecres, l'il·lustrador i pianista August Terrats feia un repàs no només a la seva trajectòria com a dibuixant, sinó també a la història del còmic i de l'animació, un món sempre vinculats a estils musicals com el blues o el jazz.
Hi ha molta relació amb el cinema d'animació i la música, tots tenen banda sonora, apareix, per exemple, els còmics i el jazz, i el cinema més o menys apareix a la mateixa època, són germans, llavors un es relaciona amb l'altre. Fer música té bastants punts de relació amb el dibuix, les pauses, la manera d'interpretar, de tocar el piano, és la manera de tocar el llapis o el pinzell, la pinzellada, el toc de... Vull dir, hi ha uns punts de relació sutils, però que hi són.
Aquests temes els ha escollit l'August en relació al seu discurs i bueno, ha sigut ell i el Vicente Zumel, que gràcies a ell estem aquí, i la Roser.
Són pel·lícules que hem vist, no?
I que estan a l'imaginari, no? De tothom.
El cicle de conferències musicades Blues per tu finalitzarà el pròxim dimecres 17 de juny amb una xerrada sobre l'explosió del blues britànic als anys 60 a càrrec del músic i escriptor Richard Gill.
El primer cap de setmana de festes del barri del Centre ha anat sobre rodes amb una de les cites més destacades de la programació, la baixada de carretons. La programació de la Festa Major s'allargarà fins al 24 de juny, dia de Sant Joan.
Normalment és un passatge més dels centenars que connecten l'Hospitalet, però aquest diumenge el carrer Joan Garcia Nieto s'ha transformat en l'escenari de la quarta baixada de carretons, una de les cites preferides dels veïns del barri del Centre, que aquest cap de setmana han començat la celebració de la seva Festa Major. 8 participants, el doble que l'any passat, han posat a punt els seus vehicles, cadascun segons les seves preferències, però tots seguint les normes del circuit.
Un cop has fet l'empenta inicial, ha de poder arribar baix pels seus propis mitjans, sense motor, sense de cap tipus, ni elèctric, ni combustible, ni res, i han de poder dirigir-se, això és indispensable, i han de poder frenar, també.
Entre els aspirants, n'hi havia que s'estrenaven aquest any, com el Sinué i el Daniel, que amb el seu carretó i disfresses han homenatjat el lluitador nord-americà Hulk Hogan.
Bueno, pues la verdad es que este año hemos participado porque el año pasado hemos visto y hemos disfrutado con los carretones y hemos dicho, Sinu, tenemos que hacer un coche para el año que viene.
¿Lo hacemos?
¡Lo hacemos!
¡Lo hacemos!
Y aquí estamos, básicamente la estructura es de hierro con una base de madera, ¿verdad, Sinu?
Correcto. La intención es sobreviure.
Altres eren tots uns veterans, com el Nil i el Rubén, que hi participen des de la primera edició.
Amb els amics ens vam animar i vam quedar, vam fer un, i ens va agradar, i doncs l'any que vam tornar.
Al final era fer una mica d'amics, quedàvem per muntar-ho, soldar, tallar, a inventar, i amb això ho vam treure.
Després de 3 baixades animats per un públic entregat, els conductors han rebut els premis en reconeixement a l'originalitat, l'enginy i l'espectacle.
El Club Tenis Taula L'Hospitalet ha tancat una temporada pràcticament perfecta des del punt de vista esportiu i social. L'entitat ha canviat de dalt a baix en els darrers 2 anys.
Permanència del primer equip masculí a la Superdivisió i ascensos del filial i de l'equip femení a la Divisió d'Honor.
Amb aquest bagatge ha tancat la temporada a Club Tenis Taula l'Hospitalet, una entitat que des de fa 2 anys sembla haver trobat la tecla i a la qual tot li surt a la perfecció. Especialment buscat era l'ascens de l'equip femení, que ja la temporada passada es va quedar a les portes i que enguany ho tornava a intentar, amb un sistema que feia que l'opció de pujar es decidís en un únic enfrontament. Afortunadament, aquest cop sí que va sortir cara.
La instal·lació totalmente era nervios. No solo el partido nuestro, estaban jugando todos los partidos de ascenso. Por tanto, fue un partido difícil de gestionar mentalmente, porque se convirtió en un partido para mí muy mental. ¿Cómo lo gestionábamos? En llegar a una situación que ya habíamos pasado el año anterior. No pensábamos que íbamos a llegar al 4-3, pero iba a ser un partido, porque todos esos partidos de fase de ascenso son complicados. Y sobre todo en el femenino, que es un solo partido. Te lo juegas todo en un solo partido.
Això pel que fa a la competició, però des del punt de vista social, l'entitat també ha crescut enormement. És el club de tenis taula de Catalunya amb més llicències, prop de 500, a més d'apostar també per l'esport inclusiu i per diferents tornejos oberts al barri i a la ciutat.
Les tecles és tenir un bon equip tècnic, com el que tinc. Som molts, no només la Carmen, que és fantàstica i ha tirat molt del carro, sinó també hi ha altres entrenadors que potser no són l'Òscar, que també en els que treballen altres tipus de perfil de jugadors i que els mimen i que quan venen al club se senten doncs, ben acollits, que estan per ells i això és al final un... No? La gent parla de com s'està fent aquí les coses i tenen ganes de venir a entrenar amb nosaltres i és que és un continu. O sigui, ara perquè ja estem arribant absolutament a un límit d'espai i d'horaris entre les dues instal·lacions que estem fent servir.
Serà difícil que el club tenis taula a l'Hospitalet oblidi la temporada 2025-2026. Ara toca planificar la següent i intentar assolir la permanència dels 3 principals equips de l'entitat.
I amb els esports ho deixem aquí. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.